Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Minuts que passen ara mateix a 11:15. Obrim el nostre espai jurídic Tirant pel dret i avui volem tornar a posar els ulls al conflicte entre Rússia i Ucraïna, com dèiem, i que ja fa 3 mesos que dura, 3 mesos. Clar, se n'ha parlat molt, però hi ha unes conseqüències, una conseqüència concretament directa de la guerra que podríem dir, Serra, David, que ha passat una mica desapercebuda, no? Quina seria?
A principis del mes de març, pocs dies després que comencés la invasió a Ucraïna per part de les tropes russes, la Federació Russa va anunciar que abandonava el Consell d'Europa com a resposta a una presumpta hostilitat, deien, de la Unió Europea i l'OTAN. Què suposa, per tant, aquesta decisió? Doncs que Rússia deixa de ser part sotmesa a jurisdicció del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Clar, què suposa això, David, que ens hem de preocupar, encara que més del que ho estem? Què és i quines funcions té aquest Consell d'Europa i el Tribunal Europeu de Drets Humans? Que preguntes que ara, tot seguit, ens respondrà el Ramon Riudor, advocat penalista d'Igestum Legal. Com estàs, Ramon? Bon dia.
Molt bé, bon dia, Mercè. Com
hem
esteu?
Trobat? Molt bé, sí, clar. Nosaltres, amb aquest ull posat a Rússia i Ucraïna, justament, abans on parlàvem, que vam parlar fa uns dies, Serra, del Tribunal Penal, el Tribunal Penal dels Drets Humans.
Correcte.
Però avui, doncs, volem posar l'ull en aquest Consell d'Europa. Si et sembla, comencem per les dues últimes, Ramon, que, sí, aquestes últimes preguntes, no?, que fèiem. Què és el Consell d'Europa i quines funcions té, no? Perquè moltes vegades, no sé si us passa a vosaltres, però en totes les institucions europees jo al final ja barrejo coses entre què seria el Consell d'Europa, Comissió, Parlament... No? Posa'ns una mica...
Això el que hem estudiat a la carrera, la part de l'assignatura d'integració europea. Sí, en aquest embolic, diguem-ne, tants organismes internacionals, el Consell d'Europa és un d'ells. És un organisme internacional que va ser creat el 1949 per un tractat que s'anomena Tractat de Londres i, en definitiva, té la finalitat de promoure, en general, els valors de la democràcia i dels drets humans. És una institució que és independent de la Unió Europea.
Val. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans estaria lligat amb aquest Consell d'Europa,
sí,
o no té res a veure?
Sí, clar, els estats que formen part del Consell d'Europa estan afectats i es vinculen, han de complir la jurisdicció i, per tant, les resolucions que dicta el Tribunal d'Estrasburg, també conegut com a Tribunal Europeu de Drets Humans. En definitiva, el Tribunal d'Estrasburg té la funció, doncs, de que tots els membres del Consell d'Europa compleixin el que seria els drets i llibertats reconeguts en el Conveni Europeu de Drets Humans, que és el que s'anomena el Conveni de Roma del 1950. Per entendre'ns, és com una gran constitució europea en el que seria l'espai molt ampli de drets i llibertats, per exemple, el dret a la vida, a la llibertat d'expressió, llibertat de pensament, dret de reunió, dret a la vida privada i familiar, dret a la llibertat i seguretat, o en el meu cas, doncs, per exemple, doncs, molt sovint, doncs, en els recursos o en els judicis he de tenir present la jurisprudència perquè també es pronuncia sobre drets processals, que és una part molt important, doncs, que els tribunals de justícia compleixin els drets i garanties processals en el que són en judicis, en el meu cas, els judicis penals. Llavors, doncs, per entendre'ns, el Tribunal d'Estrasburg fixa el que seria un contingut bàsic o mínim, és a dir, contingut nuclear en els quals hi ha un cert, diguem-ne, consens entre els diferents països que integren el Consell d'Europa, i aquest contingut mínim s'ha de respectar sí o sí, necessàriament, per tots els estats que en formen part. Això no exclou que, evidentment, doncs, qualsevol país pot, fins i tot, doncs, ampliar el contingut mínim fixat per Estrasburg. És a dir, si Estrasburg fixa en, no sé, en un dret processal una garantia A, es pot, aquesta garantia per part de qualsevol estat es pot ampliar. El que no es pot fer és reduir-la.
Val.
Rússia, per tant, ja no hi és. A quants països hi ha? Són tots els països europeus, diríem? Tots els països que formen part del continent europeu formen part del Consell d'Europa, menys Rússia o hi ha altres països que no? Com va la cosa?
Sí, David, gràcies. Justament això una mica la idea, una mica, i també per diferenciar el que seria aquest programa del que va fer el meu company Sergi Comas, no? Que era el seu programa, que era molt interessant, lligat més al Tribunal Penal Internacional. Llavors, el que parlem avui seria el Tribunal d'Estrasburg i, per tant, el Consell d'Europa. El Consell d'Europa, per entendre'ns, mai millor dit, formen gairebé tots els països del que entenem geogràficament, històricament, com a Europa. Abans ho comentàvem, el que estic preocupat, perquè és una qüestió que entenc que periodísticament no se n'ha parlat gaire, potser per desconeixement, potser perquè és un tema pot semblar més avorrit, sí. Complicat, no ho sé, però una notícia que em sembla realment, mai millor dit, una notícia molt dramàtica, és que amb el que ha passat de la invasió de Rússia a Ucraïna, sembla ser que també el Consell d'Europa el volia expulsar la Federació Russa, però Rússia s'ha avançat i ha decidit marxar, deixar de ser un estat contractant del Consell d'Europa. Per tant, doncs, el Consell d'Europa ja no forma, millor dit, fins al setembre, però bé, fins al setembre, Rússia ja no estarà integrat en el Consell d'Europa. El Consell d'Europa, per tant, estarà format per 46 països, que són la gran majoria del que configuren el que és l'Europa que coneixem. Amb només algunes excepcions, que ara en parlarem perquè són molt, molt interessants. Els països que per qüestions del seu ordenament, dels seus valors, són incompatibles amb la Unió Europea, que directament ja no han volgut formar part d'aquesta institució, serien Bielorússia. Bielorússia, doncs, que té... és l'únic estat d'Europa que té en vigor la pena de mort, per exemple. Clar, evidentment, un país que estigui format part del Consell d'Europa, el que no es pot mai és aplicar en un procés penal la pena, que sigui pena de mort. Ni tan sols, això és una mica més matisable, però ni tan sols la cadena perpètua en sentit estricte. La cadena perpètua sense possibilitat de revisió. Per tant, doncs aquí ens trobem un problema. Bielorússia, per exemple, únic país d'Europa doncs, que està en vigor la pena de mort. Un altre país, i estem en la ràdio Estel, no? Però és una qüestió molt més complexa, però per la configuració del seu propi ordenament jurídic, que s'entén que és incompatible, per una qüestió, diguem-ne, de l'estructura del propi tribunal, dels valors del Consell d'Europa, la Ciutat del Vaticà. La Ciutat del Vaticà, com sabeu, és un país, té la seva pròpia jurisdicció, hem vist algun cas de corrupció lligat, doncs, que tenen els seus propis tribunals. En un procés judicial, que n'hi ha, és curiós. És un tema també doncs, que un dia podem fer, si voleu, un programa, perquè també això del Vaticà doncs, és un país doncs, que té els seus propis jutjats, amb els seus propis processos,
però,
ordenaments...
Però, per tant, o sigui, dius que Ciutat del Vaticà no forma part
per una qüestió doncs, que és un estat religiós, un estat doncs, confessional, papal, doncs no té una estructura... No, diguem-ne que no compleix els valors essencials del Consell d'Europa i, per tant, no en forma part, com tampoc no en forma part Bielorússia, com no en forma ara part, malauradament, Rússia o el Kazakhstan. Però són, insisteixo, són excepcions que podem comptar amb els dits de la mà. I, per tant, doncs, això, el tema que Rússia, ara en parlarem, doncs, hagi marxat del Consell d'Europa, suposa una molt mala notícia, no només per Rússia, sobretot els ciutadans russos, o per eventuals poders, abusos de poders que realitzi l'estat rus a Europa, sinó també per la pròpia dinàmica, per la pròpia configuració dels drets que ens afecta com a europeus. Per què? Perquè si Rússia és un país doncs, que amb unes deficiències, no ho dèiem abans, David, no? Que dius, a Rússia es compleixen els drets humans, molt poc, però bueno, sí que el fet de que des de l'any 96 Rússia formi part del Consell d'Europa ha suposat doncs, una gran millora per tots els ciutadans russos, perquè l'estat rus estava obligat a complir les seves disposicions que els
demanaven d'Estrasburg. Però són efectives?
Són efectives, sí, perquè són d'obligat compliment.
Són d'obligat compliment.
És a diferència doncs, de...
Ja, però són d'obligat compliment, però estem veient a Rússia casos flagrants que no respecten els drets humans, la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa...
No hi ha cap tipus de llibertat.
Absolutament res.
Si es comet un delicte o es posa una violació, una cosa és que hi hagin delictes i altra cosa doncs, que, per exemple, doncs, això estigui, diguem-ne, absolutament prohibit doncs, per el que és el contingut mínim fixat pel conveni de Roma. Evidentment, això... són processos, i hem parlat alguna vegada en altres programes, per exemple, el tema del procés, etcètera, són processos molt llargs que s'han d'investigar, s'han de documentar, i que, per tant, quan es constata una violació, poden passar molts anys. De fet...
Hi ha algun exemple que tinguis al cap? Per dir, mira, en aquest cas...
Un exemple igual, bèl·lic. Mira, molt bé, Mercè. I això no ho hem parlat, vull dir que no hi ha conxorxa, però justament Rússia és un país doncs, que hi ha hagut molts problemes. Jo crec que Europa és un continent que tenim un coixí de protecció, de pau, jo crec que és una fal·làcia i que no és així. Europa ha estat un continent amb moltes guerres, i moltes d'elles promogudes també per Rússia i últimament. El 2014, sense anar més lluny, també hi havia un conflicte territorial bèl·lic amb Ucraïna molt fort, i va haver-hi una guerra també el 2008 amb Geòrgia. Hi havia també doncs, unes repúbliques que es volien separatistes o que volien formar part de Rússia, un conflicte molt complex, és un tema geopolític doncs, que també se m'escapa, però que en tot cas hi va haver una guerra molt cruenta, i que per part de l'estat rus també es van, i això està documentat, es van produir autèntiques vulneracions de drets fonamentals, estic parlant de tortures, d'abusos contra la població civil, etc. I en aquest cas concret, recentment, Rússia, pels abusos en el conflicte bèl·lic de Geòrgia, ha estat condemnada pel Tribunal d'Estrasburg.
I s'ha portat a terme aquesta condemna o no?
Clar, estan obligats a complir-lo.
Sí.
Estan obligats a complir.
I qui fa el seguiment de que això es compleixi?
S'ha fet un seguiment per òrgans interns. Es passa una disposició, per exemple, si és un dret processal, doncs comporta doncs, que la sentència s'hagi d'anul·lar. Si, per exemple, això, qualsevol incompliment pot comportar, o de fet, en casos com aquests tan flagrants, que afecten el dret a la vida, el dret a diguem-ne, de la persona no ser sotmès a posar tortures o tactes degradants, comporta una indemnització econòmica, per exemple, i una... El que és més greu, el càstig, diguem-ne, l'estigmatització és la pròpia sentència que estableix doncs, que un estat ha comès doncs, una vulneració d'un dret humà. Si és un dret a la vida, clar, no podem retornar a la persona que està morta, però sí que comporta doncs, una indemnització pels familiars i comporta també doncs, que es pronunciï que s'ha comès aquest atropellament per part d'un estat, que qualitativament és molt més fort que sigui un abús de poder per part d'un estat que no que sigui doncs, per un particular.
Si us sembla, Ramon, tornem, diguéssim, al punt de partida d'avui, que era aquesta sortida de Rússia del Consell d'Europa. Ens fem una mica posem la vista enrere, perquè el Consell d'Europa es va crear, ens has dit, el 49,
49 exacte,
1949, sí. Però Rússia no hi va entrar fins fa molts anys, o sigui, fins anys després, no? Quan era l'antiga Unió Soviètica.
Després.
Clar, amb l'antiga Unió Soviètica, que ja no existia.
Exacte.
Per què era important, tenint en compte que és el país europeu més poblat, era important que en formés part?
Clar, justament era important doncs, perquè els seus ciutadans, que són, no sé, són 150 més o menys milions d'habitants, i pensem que Rússia, doncs, que comença a Sant Petersburg i acaba doncs, a Sibèria, pràcticament a la frontera amb Alaska. Llavors, doncs, ser tants habitants, això comporta, per una simple qüestió primer estadística, doncs, que l'estat rus sigui susceptible en el tracte d'haver vulnerat drets. Però, a més, doncs, tenint en compte les debilitats democràtiques de l'estat rus, ha comportat que sigui el segon país contra el qual més sentències el Tribunal d'Estrasburg ha dictat a la seva contra. Em sembla que més o menys ha empatat amb Turquia. O sigui que, ojo, per aquest dia us comentava abans que era molt important el fet que Rússia formi part del Tribunal del Consell d'Europa i, per tant, del Tribunal d'Estrasburg. Doncs, en primer lloc, pels russos, està clar. Són els primers beneficiaris directes per evitar doncs, que el seu país cometi aquests atropellaments. Però també perquè això ens ajuda, des de la perspectiva europea, de subratllar doncs, que determinades coses, determinats fets, determinades vulneracions de drets humans fonamentals no es poden produir. I que un estat, doncs, amb aquesta debilitat com Rússia, formi part del Consell d'Europa, això dona lloc a una casuística de sentències molt interessants que han permès reforçar, encara que sigui del punt de vista teòric, els continguts de drets fonamentals.
Per tant, els grans damnificats... implica, pel que entenc, el més important és que queda fora d'aquest àmbit del Tribunal Europeu de Drets Humans, no?
Correcte.
Que és aquest Tribunal de Justícia. Per tant, els grans damnificats seran els russos.
Sí, no és un Tribunal de Justícia, és un tribunal diguem, que fa un control, perquè es compleixi, però sí.
Exacte,
sí. Clar, els primers...
Les
primeres víctimes seran els propis russos. Estava pensant, per exemple, hi ha notícies molt... molt dures, dramàtiques, del que seria, per exemple, les presons a Rússia, que bé, això és una qüestió que hi ha hagut moltíssimes sentències, però que el nivell d'incompliment és reiterat i qualitativament molt greu. Vull dir, és una qüestió, el tema, per exemple, de les presons russes, escabrosa. Parlo de tortures reiterades a presos, de sobresaturació, que són fins i tot pitjor que moltes presons de Sud-amèrica, diguem-ne, de que ja la vida a les presons no val res, hi ha hagut una sèrie d'incompliments molt greus, doncs que amb això, alguna persona que estigui patint una situació de privació de llibertat a Rússia estarà desemparada. Per tant, doncs, evidentment, aquestes seran les primeres víctimes de l'exclusió de Rússia del Tribunal d'Estrasburg.
Clar, Déu-n'hi-do, avui estem parlant d'aquesta sortida de Rússia del Consell d'Europa, el que implica jurídicament aquesta sortida, Serra, a l'espai jurídic Tiren pel Dret, amb l'advocat penalista i digestum legal Ramon Riudor, que ho expliques amb una passió, Ramon.
Gràcies.
Això, és que ho estàs retransmetent, sí o no, Serra. Ara estàvem parlant, clar, et quedes una mica... I els russos, no? La ciutadania, justament, això vol dir que a partir d'ara el govern rus tindrà més impunitat, per tant, en patirà les conseqüències qui? La ciutadania?
Totalment, sí, la ciutadania, doncs, diguem-ne, seran els principals damnificats per aquesta situació. Tindran un xec en blanc, carta blanca per fer el que vulguin sense cap restricció. Si abans ho dèiem, justament amb l'inici de la guerra, van haver-hi una sèrie de modificacions legislatives a Rússia contra la llibertat de premsa, no? Doncs que passava a ser delicte, per tant, en seu penal, el tema de publicar, això que sou periodistes, doncs clar, això fa molt mala sang, de publicar notícies doncs, que atemptin contra l'exèrcit rus, per exemple, no? I això portava una pena de presó de molts anys. Clar, això anirà a més. És a dir, aquest atropellament de drets humans tan bàsics serà esglaonadament molt més sever perquè el senyor Putin tindrà un xec en blanc barra lliure per fer, diguem-ne, el que vulgui en aquest sentit. I clar, això és una qüestió molt greu.
Això és efectiu, la sortida de Rússia del Consell d'Europa? És a dir, el Tribunal Europeu de Drets Humans encara pot continuar examinant el que consideri que són vulneracions dels drets humans a Rússia?
Sí.
O ja no ho pot fer?
Sí, s'ha fixat, això és la data en aquest cas del proper 16 de setembre, en el qual doncs, a partir d'aquell moment Rússia ja no estarà obligada al compliment d'aquest conveni. En dates anteriors, per tant, doncs, anteriors al 16 de setembre, com actualment sí que es pot controlar i que es podria i es pot denunciar doncs, qualsevol vulneració del conveni.
És que ara, mentre estàs parlant, m'ha vingut al cap. Anava pensant en el llibre del Manel Elias, l'escenari més gran del món. Molt recomanable, moltíssim. I ell és un seguit de vulneracions dels drets humans que explica, continu. I aleshores, jo el que... És que no sé si em preocupa o no em preocupa, perquè... Dius, fins ara han estat vulnerant els drets humans, dius que ara en tindran més impunitat, però ja ho han estat fent. Dius que hi ha hagut sentències, però les sentències que pot ser una multa, i això què implica? Vull dir, ells continuen fent aquesta vulneració.
És prevenció, és el que diuen, entre cometes, aquesta model compliance, etc. Jo crec que d'alguna manera ha sigut una prevenció, ha sigut un fre. No només és la multa econòmica, és la pressió que hi ha al darrere. Hi ha interessos, tot això es barreja amb interessos geopolítics, amb diplomàcia, amb intercanvis. És a dir, també és una qüestió que també es pot traslladar a Xina. El tema doncs, que hi hagi certs incompliments de drets humans en el que és les relacions comercials, diplomàtiques i polítiques, és una carta negativa. És a dir, per tant, això també pesa, és un element perjudicial i negatiu que per tant comporta una restricció per obtenir altres coses a canvi, per exemple, en el que és la dinàmica global. Per tant, no estic del tot d'acord en que no s'hagi fet res o que no hagi sigut efectiu. Evidentment, hi ha hagut una prevenció o una limitació gràcies a aquestes sentències. I n'han pres nota. Una cosa, doncs, també hi ha països, que era Polònia, doncs, que també va dir doncs, que no compliria les disposicions del conveni de Roma, d'Estrasburg. També Turquia ha tingut certs problemes en aquest sentit. Vull dir, una cosa que sí...
I Espanya?
Compliments. Espanya sempre ha dit que complir les sentències i ho ha fet.
Però a mi el que no m'ha quedat clar, Ramon, dintre de tot, quins són els òrgans, diguéssim, controladors en aquest sentit, quan el Tribunal Europeu de Drets Humans
sí.
Fa aquest control, d'acord, sí. Molt bé, i dicta, doncs, això no s'està fent bé, qui porta?
És ell mateix.
Però no hauria de ser el propi país el que hauria d'executar, doncs, o revisar, clar. O, saps, corregir?
El propi país ho revisa, ho executa, i com bé dius, corregeix, perquè la idea és doncs, que prengui nota d'aquestes correccions i que en el futur s'abstingui a dur a terme la mateixa conducta, fins i tot en canvis legislatius, amb canvis, diguem-ne, que comportin un pressupost per determinades institucions, etc, i que, en definitiva, tendeixin a evitar que es torni a produir el mateix risc o la mateixa vulneració pel qual ha estat condemnat. Per tant, l'execució li correspon al propi estat, però sota l'ordre directe d'Estrasburg.
Però de compliment obligatori.
De compliment obligatori.
S'ha fet efectiu, però, aquest control amb les autoritats russes?
Clar, jo un matís, vull dir que està clar, és una obligatorietat, però que, evidentment, si un país al final no vol complir-ho, he posat alguns exemples de Turquia o Polònia, tampoc no hi ha un mecanisme, diguem-ne, específic o una pressió més enllà dels processos propis o de la mala premsa a nivell també, perquè no política, no? Sinó que si un país es nega, al final el que passarà és que acabarà sent expulsat del Consell d'Europa. És a dir, li posa també multes no només específiques per aquest supòsit que ha incomplert, sinó per no complir, però que al final la conseqüència, si hi ha una reiterada incompliment de les resolucions i de sentències, que això ha passat poc, però ha passat una mica en alguns països, al final acabaria sent expulsat d'aquest organisme.
Rússia és la que demana, la que diu que se'n va al Consell d'Europa. D'alguna manera, tu creus que potser ho ha fet per evitar que l'expulsin?
Sí, perquè estava sigut una mica el doble joc i gairebé simultani. L'havien amenaçat d'expulsar-la. De fet, inicialment va sortir parcialment, però sí que formar part del Consell d'Europa. Se li havien tret certes prerrogatives, però sense quedar fora del Consell d'Europa. Ara, a partir del setembre, com hem dit, ja no estarà obligada. Això comporta també, no sé si sabeu com funciona aquest Tribunal d'Estrasburg, que són 47, ara 46 estats. Cada país té un jutge. Per tant, hi ha un jutge espanyol, però també hi ha un jutge andorrà. Vull dir que cada país, amb independència dels seus habitants o de la seva extensió territorial, té un jutge. Per tant, hi havia un jutge rus. Rússia té molts habitants, però hi havia un jutge que també, en aquest sentit, es coordinava o resolia els casos que els arribaven amb coordinació amb els seus companys. Era una cosa molt interessant a nivell de la integració europea, perquè, clar...
I qui els tria, aquests jutges? Cada país?
Sí, ha sortit, de fet, és un tema també que ha sortit la problemàtica en el cas, per exemple, espanyol, del jutge que havia de ser designat al Tribunal d'Estrasburg. Són procediments intents, han de ser juristes de reconegut prestigi, però és un procediment intent, ja... I llavors el que fa el país, cada país, que, com us he dit, que té el dret i l'obligació, no?, de portar un jutge al Tribunal d'Estrasburg,
sí.
El que fa és donar una llista de 3 o 4 possibles candidats. Llavors...
I els tria el Consell General, sí, del Poder Judicial?
Sí, aquest... va per aquesta via, sí. Crec recordar. Llavors, amb aquesta llista que acaben sortint 3 o 4 noms, aquests candidats són examinats, els fan preguntes de currículum, d'idiomes, pel Tribunal d'Estrasburg. El problema del cas espanyol no era que no... Sempre s'ha dit, i jo entenc que s'ha fet de forma correcta, a diferència d'altres països amb una debilitat democràtica més gran com Turquia o Polònia, però sí que hi havia una certa problemàtica en el que seria la independència. En aquest cas, el que sí que el Consell d'Europa havia posat l'èmfasi contra Espanya és de la independència judicial, els mecanismes de control del Consejo, i per tant també en aquest cas va ser una mica problemàtica els candidats que van arribar a passar per fer l'examen a Estrasburg.
Et saps el nom del magistrat en aquest cas?
No, el que va passar és el tema, diguem-ne, que està vinculat a la política. Yeah. Hi ha connexions polítiques al... això, i és un tema que podeu investigar, clar, jo tampoc no em puc posar en camisa d'onze vares, però el que sí que hi havia una contaminació en política, i el que no pot passar tampoc que hi hagi...
Saps què? Ho deixem aquí.
Ho deixem per una altra guió.
Ara ens has picat aquí una mica la curiositat. Ho investigarem, Serra, i en el proper capítol intentarem donar més detalls sobre aquest camí cap a Europa. Ramon Riudor, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, David i Mercè.
Fem una petita aturada aquí al matí a Ràdio Estel. Ens posem al dia amb els principals titulars.